Encantat amb Ràdio Barcelona, Antoni Bassas. Hola, Antoni, bona tarda.
Què tal, Rosa? Bona tarda.
T'agraeixo molt que avui, el teu dia de descans, també estiguis aquí, no treballant, però sí retrobant-te amb el teu passat i amb la teva història a la ràdio i a Ràdio Barcelona, concretament.
No és una frase, però si truquen de Ràdio Barcelona s'hi ha d'anar. Això segur, amb tota seguretat. Pel molt que és Ràdio Barcelona per la història d'aquesta ciutat i del mitjà ràdio, i també perquè, esclar, és aquí on vaig fer els meus primers passos com a professional, on vaig consolidar els inicis de la meva carrera professional. Per tant, havia d'estar aquí de totes, i a més si m'ho demanaves tu, encara amb més raó. No?
Moltes gràcies, però a mi em va costar fer la trucada.
Perquè
jo pensava, home, el divendres fa el programa Aquest any 100, que és un programa molt viu, amb molta atenció, amb molta feina, de la qual també ja en parlarem. Suposo que acaba tard, ja sé que el programa acaba tard, però és que aleshores ell no se'n va a dormir, ha de pair tot el que ha fet i tot el que ha succeït.
Sí.
Si el seu dia de descans, el dissabte, i també ara el diumenge, doncs li robem encara temps a la seva vida particular i a la seva família, ja no ho sé, em sabia greu, tot i que em feia molta il·lusió, i els oients estic segura que també ara retrobar-se aquí, aquesta sintonia, el 666 de la Ona Mitjana, amb la veu d'Antoni Bassas.
Cap problema, Rosa, com vulguis.
Doncs apa, comencem. Com entres tu a Ràdio Barcelona?
Hi vaig entrar després que un grup de gent d'esports, entre els quals hi havia el Manolo Oliveros, l'Àlex Botines, l'Antonio Monyux i l'Eduard Boet, li diguessin al Puyal que hi havia un nano a Ràdio Joventut que no ho feia malament. En aquell moment estàvem buscant una tercera veu per les transmissions que feien en Puyal i en Boet, i em van cridar. Mm-hmm. I això va ser a finals de l'any 81, un dia al matí, de la mà de Joan Castelló Rovira, que era cap de programes. Vaig venir aquí a la ràdio, em vaig posar d'acord amb ella, amb l'Àlex Botines, del que podríem dir el contracte. El meu primer sou va ser de 47.500 pessetes. I que no estava malament per l'època, val a dir que no estava malament per l'època. I aleshores, al cap de poc em van presentar el Puyal a la primera planta de Ràdio Barcelona i em va dir, quan vols començar? Dic, no sé, això el que vosaltres digueu. I vam quedar pel diumenge immediatament posterior, que era un diumenge a la tarda, que el Barcelona jugava a casa contra l'Osasuna. Això era començaments de desembre del 81, i aquell dia van començar a passar-me ja moltes coses.
El nano quina edat tenia? El nano Bassas?
20 anyets acabats de fer. Uh-huh. I estava fent el servei militar.
El feies aquí?
El feia aquí a Barcelona. I algun dia havia arribat a entrar a la ràdio vestit de soldat, allò que passava per aquí, i hi havia entrat un moment. Al matí estava al quartel i a la tarda estava tota la tarda a la redacció d'esports cobrint el Ràdio Esports, uns bulletins horaris que es feien a la freqüència modulada de Ràdio Barcelona, i els caps de setmana feia els partits de casa, perquè l'està fent el servei, no viatjava fora. Bé, aquests van ser els meus inicis.
A un programa que va emetre Ràdio Barcelona el 14 de març del 85, d'aquesta manera l'Antoni recordava la seva incorporació al mític i inoblidable programa Futbol en Català, del qual avui us parlarem molt i molt.
Jo em vaig incorporar a fer les mitges hores inicials i les mitges hores finals que va començar el desembre del 83, i aquell dia em tremolaven tant les cames com el dia que se'm va anunciar que podia començar ja a treballar Futbol en Català amb l'Eduard Boet i naturalment amb en Joaquim Maria Puyal. I a més de la il·lusió tan gran que tenia per la feina, aquella es va veure encara feta més gran pel fet que personalment també vaig descobrir valors en l'equip de treball que fan que Futbol en Català sigui no només molt agradable i sens dubte molt desitjable des del punt de vista professional, sinó també molt enriquidor des del punt de vista personal. Fer la mitja hora inicial i fer la mitja hora final significa aportar una sèrie d'informacions complementàries a la transmissió del partit, però que ajuden a vegades a comprendre una miqueta més tot allò que s'ha estat explicant, sobretot gràcies a la veu dels propis protagonistes.
Feies molt bé, era l'any 85. Tenia una seguretat, una locució perfecta.
Jo m'hi trobo, jo ja saps tu que els professionals sempre estem molt insatisfets amb les nostres pròpies gravacions, que no hi ha res pitjor un professional que posar-li una cinta de la seva feina perquè es veu tots els defectes, no? Però el que estic essencialment d'acord amb aquella Bassas de fa 14 anys, és a dir, jo vaig descobrir el valor de l'exigència. Jo venia d'una ràdio que ensenyava a la gent com era Ràdio Joventut, i allà em van posar, diguéssim, a les beceroles, però va ser aquí on vaig entendre que aquí no estàvem per jugar la permanència, ni tan sols per classificar-nos per la Copa de la UEFA, sinó que a Ràdio Barcelona veníem a guanyar la Lliga i a entrar com a mínim a les semifinals de la Copa d'Europa. I, esclar, això és impagable. Si tens molta vocació i moltes ganes, trobar algú que t'ensenyi, encara que a vegades sigui dur i encara que l'exigència a vegades et sembli fora mida, doncs aleshores això no té preu. Jo recordo una frase que em va dir en Puyol una vegada, quan li vaig dir, és que això que em demanes és molt difícil. I em va contestar, és que si fos fàcil, no ens hi guanyaríem la vida.
Està molt bé, està molt bé. Recordaves el Barça o Osasuna? Qui va guanyar, si te'n recordes?
Sí,
també?
Sí, el Barça 1-0, gol de Carrasco marcat a la primera part.
A qui vas entrevistar? El primer que vas entrevistar al programa Futbol en Català?
El primer que vaig entrevistar, no sé qui hauria de ser, però cap dels que jo volia, perquè a la mitja part vaig intentar acostar el micròfon al Carrasco, l'autor del gol, i no se'n va aturar, ni a d'altres que van passar per davant meu, i això va ser un desastre.
Vols que recordem més coses d'aquell dia en què recordàveu també els inicis i la història del programa Futbol en Català? Una cosa que ell ens explicava una mica ja, l'Antoni Bassas, i que Puyal també explicava la història de Futbol en Català, com eren els seus orígens i com era concretament l'any 85.
Doncs mira, el programa des de l'inici no es feia igual que ara, és a dir, al començament vam estar uns quants anys transmetent estrictament el partit, fent alguns comentaris abans i després, però no tindrien per si mateixos, diguem-ne, cap personalitat com per considerar que eren espais complementaris de la transmissió. A partir de l'any 80, amb la incorporació de l'Eduard Huet, que s'havia produït una mica abans a la nostra emissora, vam començar els espais complementaris de la mitja hora inicial i la mitja hora final. L'Eduard va estar 3 anys fent aquests comentaris. Després l'Antoni Bassas, que s'havia incorporat a Futbol en Català com a tercera veu l'any 81, se'n va fer càrrec. Jo, com tu saps, tinc una especial habilitat per tots dos, dues persones, des del punt de vista personal, extraordinàries, i des del punt de vista professional, amb una capacitat indiscutible. I ara Josep Lluís Merlos, des de fa un parell d'anys, doncs també s'ha integrat en aquest equip, que, com dic, no té la presència d'Eduard Huet, el qual, malgrat tot, recordem tots amb molta simpatia.
Té una fidelitat absoluta en Puyal. A més, li va agradar de seguida la feina que feia Antoni Bassas i sabia que encara ho podia fer molt millor, com ha anat demostrant en el pas dels anys, i continua pensant que l'Antoni Bassas és un crac, que és una paraula que ell fa servir molt.
Ell fa servir molt. Si et truca i diu, hola, crac. Això és la manera en què ell es dirigeix moltes vegades als seus companys. Sí, el que li haig d'agrair sobretot al Puyal és que es fixés en mi, que cregués en mi i que cregués que valia la pena polir-me.
Éreu, com ell deia, l'Eduard Boet, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos. La Isabel Bosch crec que també hi va participar.
Sí, la Isabel Bosch, bastant abans que jo m'incorporés, amb l'Eduard Boet també havia fet mitges hores finals, però pels records que jo en tinc, i amb això és una mica borrosa la meva memòria, crec que ell essencialment a esports va estar més en contacte amb Hora 25, com el José María García, per bé que és veritat que també va fer transmissions amb el Puyal. Sí.
No et cansa el Barça, no et cansa el futbol? Aquesta setmana que se n'ha parlat tant?
Bé, aviam, sí, aquesta setmana les celebracions potser no han estat a l'alçada del que molts desitjaríem. I no perquè no hi hagués eufòria ni sinceritat amb la quantitat de gent que vaig veure que sortia al carrer, sinó perquè potser el tipus de coses, d'espectacle que es produeix, de missatge que s'envia, de protagonisme, comença a estar ja un pèl superat pel temps. I en aquest sentit, segurament, a les celebracions del Barcelona els hi falta una mà de pintura, o una repensada, que diríem Puyal, però hem de tenir en compte que segurament en això el Barça no és l'únic responsable, és a dir, si l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat els encanta que el Barça vagi a la plaça de Sant Jaume per raons òbvies, doncs aleshores hem de concloure que el Barça no és l'únic responsable que les celebracions continuïn sent com són i que comencin a grillonar una miqueta.